Xavier Turull, que anys després va ser director del Conservatori, doncs era un home que devia tenir aleshores 50 i tants anys i que venia envoltat d'una aureola doncs, de gran violinista. Clar, jo el mirava amb els meus ulls d'estudiant, de persona molt jove, i el que tenia per mi més de particular és que era una persona que et parlava de l'instrument. No et parlava només de tocar i de fer els estudis, sinó que et parlava molt de l'instrument. Ell era un home que havia voltant molt, que coneixia personalment el Menuhin, l'Oistra, que havia conegut, començava a dir noms de gent que havia estat, l'Aaron Rosen, i et parlava d'anècdotes que ell havia viscut amb aquesta... Clar, això era fascinant per un estudiant de 18 anys doncs, sentir això, i ell doncs, era la persona que em parlava de com era un violí per dins, va ser la primera persona, que hi havia una barra harmònica, que allò era un treball de gruixos, que els gruixos eren diferents de la tapa harmònica que del fons. De totes aquestes coses va ser ell la primera persona que me'n va parlar. Tocava, venia amb un guadagnini, me'n recordo a classe, portava un guadagnini, i clar, tot això a mi em feia obrir els ulls, i jo crec que part del que després doncs, he fet o he estat doncs, té a veure amb aquesta fascinació que va tenir per mi les classes amb en Xavier Turull. Jo no tenia la capacitat de mirar un instrument que tinc ara. Això és una cosa que he trobat molt a faltar amb estudiants, estudiants de violí, vull dir, estudiants avançats, fins i tot, el saber mirar un violí, saber què has de mirar. Quan diem, ostres, aquest violí, bueno, ho pots dir per una impressió així, però què estàs veient? Tant des del punt de vista constructiu, de que està ben construït, com des del punt de vista doncs, del que podria afectar més al so. I l'únic que recordo d'aquell guadagnini és que per mi em sonava fantàstic. O sigui, era un violí doncs, que ell tocava ja... En aquella època ara molt normal, però llavors hi havia poca gent que toqués encara amb cordes de budell entorxat. El primer so de violí que a mi m'ha fascinat, sentit així de prop, escoltat de prop i sense enregistrament, que això sempre a vegades es diuen coses així, comparen violins i... A través d'un enregistrament no es pot comparar res. S'ha de sentir, s'ha de sentir de prop, i el so aquell del bordó, de la corda de sol, aquell so tan particular, doncs m'encantava. Em va dir, diu, vés-te'n a Cremona. M'ho va dir, és el... Jo, clar, jo tenia 18 anys, estava treballant, estava portant un sou a casa. La gent en aquella època, els estudiants, no era com ara, que viatgen tots, i hi ha Erasmus, i la gent doncs, se'n va, i alguns, malauradament, no tornen, perquè estan les coses com estan. Però en aquella època sortir a fora era una cosa rara. Llavors, bueno, a mi em deia vés-te'n a Cremona com si em digués vés-te'n a la Lluna. No entrava ni dins de les meves possibilitats ni dins del que jo podia imaginar. Ell me'n recordo fins i tot un dia que em va dir, hi ha un noiat d'aquí Gràcia que se'n va o se'n vol anar a Cremona, el David Beguer, tal, en aquella època em ressona, o que havia acabat d'arribar. Ell me n'havia parlat, molt, molt així de resquillada, de passada, per si me'n recordo. I se n'anava a veure l'Utier, és que en aquells moments ell em devia dir els noms, el Batelot de París, potser és l'únic que recordo, perquè segur que me n'havia parlat, però no estic presents, a mi se m'escapaven moltes coses. La forma com jo mirava l'instrument en aquells moments i com la miro ara, o el coneixement que pugui tenir i el que tenia, doncs no té res a veure. Però sí que a mi em va quedar l'empremta aquella de la petjada que em va deixar, doncs, en aquest sentit, no? Del que és l'instrument, no tant el tocar.